posa títols meravellosos a la seva secció que ens generen tota mena d'incògnites que ens semblen molt complexes i després, quan les explica, dius... Ai, esclar, sí, s'ho entén perfectament.
Per avui, dir per això, havies de posar tanta intriga, no?, d'haver-ho pensat, aquesta tia. Total, després has de descobrir la sopa d'all i total, dius coses que són de sentit comú, no?
Sí, són de sentit comú, però no les hem pensat mai i com que no les hem pensat mai, tenen una afectació directa sobre moltes coses de la vida. Avui, expectatives de bellesa i cossos dissidents. Mm.
Vale, la meva idea és que la bellesa és una enganyifa, diguem-ne, que de nou ens impedeix gaudir tant com podríem gaudir i ens dona molts, molts problemes. I quan dic bellesa, dic les convencions sobre la bellesa.
Que han anat canviant al llarg de la història, com sabem, són diferents en cada persona, en cada societat, en cada moment històric.
Llavors, hi ha una cançó. Pretty woman, walking down the street, pretty woman, the kind I like to meet. Aquesta cançó no és tan horrorosa com podria semblar.
No?
No, per molts motius.
Pensava que ara et ficaries amb el Roy Orbison.
És un senyor que va pel carrer, o el senyor que canta és un senyor com a mínim, i veu una pretty woman, una dona guapa. No diu com és. Per tant, pots... Clar, aquí és com tenim el primer problema, que és que quan algú ens diu una dona guapa i no ens diu com és, la imatge que ens ve és la que hem vist fins a la sacietat a tot arreu. Per tant... A mi el que m'agrada és que quedi obert. És una dona guapa, per tant, la que a tu t'agradi. No?
Per tant... Fins aquí bé.
Vale. I llavors li diu, se li acosta molt respectuosament, li diu, hola, mira, perdona, que t'he vist i trobo molt atractiva, i li pregunta, tu també et sents sola i tal? La noia no li respon, se'n va, i llavors ell diu, bueno, doncs ja està, me'n vaig a casa. No l'assetja, no li crida coses d'una vorera a l'altra, no, se li acosta respectuosament i li parla.
La cançó seria molt diferent, eh?
No, no, la cançó és així.
No, però si li hagués cridat i li hagués dit coses.
Exacte. I llavors, bueno, doncs ell ja està, doncs se'n va, no? Ha intentat una interacció amb una persona, la persona no li ha fet cas i decideix que se'n va, però llavors la cançó s'acaba que la noia s'hi repensa i torna, somrient, i llavors ell es posa content. Val, doncs a mi em sembla una cançó superrespectuosa.
Molt bé.
No? Llavors, entrant en el Pretty Woman, i què vol dir quan diem que una persona és guapa? Sentir-nos convencionalment atractius, sentir que encaixem dintre del que quan diem pretty woman és, o quan diem tio bo és...
És horrible, sentir-se així és horrible.
És horrible, sí. Bueno, es queixen, eh? Moltes d'aquestes persones convencionalment atractives diuen, oh, no saps els problemes que tinc per ser...
Paren de mirar-me, no paren de...
Bueno, no paren de mirar-me, pot ser un problema segons com et mirin, però és igual. Total, que... Sentir-te així et fa sentir més desitjable i et fa sentir segurament més confiança en les teves possibilitats de tenir relacions sexuals satisfactòries. Això és un problema perquè ni tan sols les persones que sobre el paper o sobre la pantalla semblen convencionalment desitjables són elles, perquè ara ja estan totes retocades en Photoshop. Per tant, ni tan sols les pròpies persones que fan de model per aquest cos teòricament desitjable ja no existeixen. Per tant,
són una creació de ficció,
sí,
directament.
Sí, és ficció. Tot això que ens educa, perquè quan nosaltres diem pretty woman ens vingui al cap un model molt concret de cos, en realitat ens fa nosa per sentir-nos segurs amb el nostre cos i també per descobrir què ens agrada realment, quins cossos ens agraden. No sé si us passa, a mi em passa moltes vegades, que veig una persona que penso, ostres, és una persona molt atractiva convencionalment, entenc, no? Entenc com aquest cos té un valor social, que aquesta és una altra cosa que podem parlar, els valors socials dels cossos, quins valen més i quins valen menys. I aquest valor social també et dona un valor de fullabilitat, com si diguéssim, no?
Sí, sí, sí.
Tu tens dret a ser desitjat si encaixes amb unes coses i no tens dret a ser desitjat si encaixes amb unes altres. Ara m'he perdut.
No passa res, que amb el sexe sempre, a vegades...
A vegades et distreus, has de tornar... comences per una altra banda, etcètera, no? M'he perdut, en sèrio,
No passa res.
Un altre punt i ja tornarà.
No, però jo és que t'estava mirant i no
I no m'estaves escoltant.
Dibuixa, Adam,
fes el favor. Val. Exacte, tots aquests... No sé si us passa que veieu un cos convencionalment atractiu, que podeu reconèixer els seus valors convencionals, diguem-ne, però en canvi no és un cos que us desperti desig sexual.
Sí.
No, dieu, ostres, amb aquesta persona realment no hi ha atracció. Per tant... separar el que és la convenció del que és l'atracció real, que és el que a mi m'atrau com a persona, i que segurament no hi ha tant un model, sinó que són casos molt concrets, que la pseudociència aquesta que deia el Baños hi té moltes coses a dir, però no sé si cal que hi entrem, perquè al final no se sap, no tenim ni idea de què fa que una persona t'atregui i una altra no, o la mateixa persona en un moment sí i en un altre moment no. De vegades la diferència és conèixer-la, no? Tinc una amiga que deia, és un desastre, perquè a mi m'agradaria poder tenir relacions sexuals sense parlar abans, no? Que a mi em sembla un desastre, però a ella li semblava que sí, perquè és heterosexual, la pobra, i llavors moltes vegades li agraden homes que a primera vista diu, mira, sí, me'l faria, i llavors diu, clar, però llavors ja has de parlar, i quan ja has parlat, doncs el 90% de les vegades doncs ja està, no?
Aquest comentari posat més a l'altra banda seria molt dur, eh? Si jo
saps per què seria molt dur si tu diguessis el mateix? Perquè tu tens una estructura masclista,
sí,
patriarcal,
al
darrere, que faria que en un altre context et fessin cops a l'esquena i et diguessin molt bé, xato, i en canvi a mi m'han oprimit tota la vida des de l'altra banda. Per tant, aquesta és la diferència.
D'acord, d'acord. Sí,
que l'efecte mirall no sempre funciona.
Totalment.
Llavors, per protegir-nos contra la pressió estètica és la força social que sentim per sentir-nos inadequats amb el nostre cos. Al final sigui com sigui el nostre cos, però com menys ens allunyem del cànon estètic imperant, més pressió estètica tenim. És a dir, més força hi ha perquè tu et sentis malament amb el teu cos. Això també és un negoci enorme, no? I de fet, l'altre dia ho parlaven amb el tema de les celles, no? Com evoluciona la depilació adequada de les celles. Durant molt de temps ha estat un negoci depilar-te les celles, ara sembla que es porten les celles no tan depilades, però llavors... No, salvatjades, no, super... gairebé fent-hi jardineria, no?
Ah, d'acord, d'acord.
Sí, sí, sí. Tant homes com dones, ara.
Sí. Es porta allò que estigui sellot. Llavors... Tranquil, perquè hem deixat de fer pasta depilant celles. No passa res, farem pasta omplint celles. Llavors et venen raspalls, maquillatges per les celles, coses que dius, ostres, no se m'hauria acudit mai que t'haguessis de maquillar les celles. Doncs sí. Llavors, tot aquest negoci que s'aprofita de la pressió estètica, s'aprofita de tothom, però com més t'allunyes del cànon, pitjor. Per tant, com menys blanc siguis, pitjor. I aquí hi ha una mena de contradicció, perquè... t'has de posar moreno fins a un cert punt, t'has de posar moreno que sembli natural, no pot ser un moreno artificial, però ha de ser circumstancial i s'ha de notar que tu en realitat ets superblanc i que t'has posat moreno circumstancialment aquest estiu, però ja està.
Ja està, d'acord.
Com menys prim siguis, pitjor. Ho estic dient en masculí genèric, però entenem que la pressió estètica la patim les dones unes 8.000 vegades més que els homes, i si no, engegueu la televisió i compteu quantes dones grasses veieu durant una hora i quants homes grassos veieu durant una hora, i veieu que hi ha una diferència,
sí,
no?
Sí, sí.
I com, doncs això, els barems sobre la convenció, el que seria com s'adequen a la convenció estètica, les dones els compleixen a la televisió en uns percentatges infinitament més alts que els homes, no? Val, llavors, si imagina't que no només no ets una persona prima, no ets una persona blanca, sinó que a més, per exemple, et falta una cama. Estàs absolutament exclòs de la desitjabilitat.
Uh-huh.
Llavors, això ens dona molts problemes a totes les persones, perquè sentir-se adequat físicament és molt difícil, hi ha uns cànons impossibles de complir, però si pensem en les persones que ja no els poden complir d'entrada, perquè tenen el que en podríem dir cossos dissidents, doncs llavors tenim un problema gegant. Contra això, l'autodefensa feminista va fent propostes. Dic l'autodefensa feminista perquè al final és des dels feminismes que es pensa més en tot això. Una de les propostes ha estat el body positive, que és igual com sigui el teu cos és bonic. Per tant, notes de la bellesa és relativa, i per tant, com tu siguis ets guapa, com tu siguis ets guapo, no cal que t'hi adecuïs. Aquesta proposta ajuda a l'autoestima d'algunes persones i pot ajudar a rebel·lar-se contra aquests cànons estètics i et pot ajudar a sentir-te desitjable, però té un problema, que és que continua posant molt de pes en la bellesa. És a dir, el ser atractiu de manera convencional o no, és igual, o des d'aquest moviment body positive, continua sent un pes i continua posant una part molt alta de la teva autoestima i de la teva felicitat en la bellesa, en la bellesa física i en l'atractiu físic. Per tant, continua sent un problema. Per això sentirem una altra cançó de... A Aquesta és una cançó d'un grup que tristament desaparegut, bueno, tristament, estan totes bé, estan totes vives i contentes, que es diu La Tia Carmen, però dic tristament perquè era, bueno, m'hauria encantat anar-hi. I en aquesta cançó que es diu Gordes i Peludes, el que fan és formar part d'un altre moviment que és el Body Neutral. Que és, mira, jo és que...
Del body positive al body neutral.
Exacte. De la positivitat corporal, segons el Termcat, que el vaig consultar expressament, a la neutralitat corporal.
Cosa que t'agraeixo, molt bé.
Doncs... Doncs aquest, el body neutral, la neutralitat corporal, seria, mira, és que jo sóc gorda, jo sóc lletja, jo sóc peluda i em suo la figa. És a dir, i què? No? No, no hi ha cap problema. És a dir, si jo no sóc model d'anunci, quin problema hi ha que no m'adapti als canons convencionals de bellesa? Per tant, hem desplaçat, és a dir, hem passat de desplaçar el problema de la bellesa al que és convencionalment acceptat a destruir el problema de la bellesa. És a dir, la meva persona té múltiples facetes i hi ha dies en què em sento més atractiva i dies en què em sento menys atractiva i la meva felicitat no pot dependre d'això, perquè un mal dia el té qualsevol i un bon dia també. Llavors, si jo tinc un bon dia i em sento uau, estic meravellosament esplèndida avui, doncs molt bé, ho disfruto, però entenc que la meva felicitat no depèn d'això, que depèn de moltes altres coses. Per tant, si demà em llevo i dic, uf, avui millor que no em facin fotos, que no em sento gaire bé, doncs tampoc passa res, perquè faràs altres coses amb el teu dia i no ha de ser un problema. Per tant, aquest corrent del body neutral a mi em sembla més interessant en el sentit que destrueix el problema de si ets guapo o si no ets guapa, de si ets guapo o si no ets guapo, és igual, és que no importa tant. No? Tot això... insisteixo, té un pes molt greu amb les persones que nosaltres considerem que són dignes de tenir relacions sexuals. I tenim diversos grups que no considerem dignes de tenir relacions sexuals. En el cas de les dones, qualsevol dona d'una certa edat que és molt baixa, diguem-ne, és complicat. En el cas dels homes, doncs, el tema de l'edat s'allarga bastant, no? I a més tenim moltes imatges d'homes poderosos, per tant, desitjables, perquè la desitjabilitat de les dones està sobretot sobre la seva bellesa corporal i, en canvi, la desitjabilitat dels homes està sobretot, descansa sobretot en el seu poder, no? Per tant, tenim homes poderosos octogenaris amb noies molt joves i aquesta és una imatge que hem vist i, per tant, entenem que ells poden tenir vida sexual, en canvi, les dones grans, per exemple, no poden tenir vida sexual. Això alimenta molts mites, com per exemple, que totes les dones, quan tenen la menopausa, perden el desig sexual. Tinc bastantes amigues que estan vivint a la menopausa encantades de la vida, dient, quan hi ha hagut, hem deixat de banda la pressió sobre tenir o no tenir fills, la meva sexualitat ha esclatat, perquè ja no estic preocupada per aquestes coses. No? Estic pensant també en el col·lectiu Yes We Fuck, que el podeu buscar...
M'encanten els noms de les coses que ens expliques.
T'encantaran més els continguts. El col·lectiu Yes We Fuck és un col·lectiu que va començar doncs un parell de persones que van amb cadira de rodes i que no poden caminar sense la cadira de rodes i que el que reivindiquen és que elles també són persones amb vides sexuals que se senten desitjades i que desitgen i que, per tant, intenten que les persones que no tenim aquesta dificultat, que podem caminar amb les nostres dues cames, etc., entenguem que són persones també que tenen vida sexual i que no les descartem directament d'aquest mercat tan despietat, no? de la sexualització. Temes de racisme, evidentment, també. Les persones trans, per exemple, són cossos que tradicionalment s'han considerat no desitjables. Imagina't, no? Si una dona ja té pressió estètica, una dona cisgènere ja té pressió estètica, una dona transgènere,
Finitament.
No, bueno, sí. I li és molt, molt difícil. Hi ha moltes persones trans que els és molt difícil adequar-se a la norma estètica, etc. I, evidentment, si totes les persones durant la nostra adolescència hem tingut aquest moment de, és que com puc ser tan horrorosa, no li agradaré mai a ningú, etc. i això ens pot suposar un problema d'autoestima, imagina't si tu no has vist mai enlloc cossos semblants al teu com a desitjables, no? en el grup que sigui. Llavors, passa una cosa molt estranya.
Uh-huh. Digues, un minut només, Bel.
No, dos. Home, el Baños... Clar, això, mira, el Baños el deixes aquí. Va, no perdem el temps amb això.
No, si per temps, no preocupis que estàs més estona que ell, eh?
Bien. Sí.
És que no vull tenir problemes amb la Bel.
Sí, ets un encant. Tenim el problema que, d'una banda, no els veiem com a cossos desitjables i, de l'altra banda, els cosifiquem i els fetichitzem. Per exemple, si tu entres en una web de pornografia mainstream, és fàcil que trobis categories que són bastant ofensives, la veritat, i que utilitzen cossos que normalment no considerem com a dignes de tenir desig i de gaudir de la seva vida sexual, en canvi els tenim cosificats com a objecte de consum, diguem-ne, de fetitxes de persones que assumim que sí, que elles sí que tenen dret al desig.
Per exemple, no? Perquè aquí sí que cal posar un exemple.
Mira, si tu busques, per exemple, a qualsevol, la més habitual, lesbianes peludes. No?
D'acord.
Hairy lesbians.
Va, això és una categoria.
És una categoria. Tu pots clicar, o sigui, ja no, és que no cal ni que la busquis, en el menú desplegable et surt hairy lesbians. Cliques allà i et surten noies. La veritat és que la majoria no gaire peludes.
O sigui, a sobre us
surten noies,
eh?
Bueno, és que el tema del pelut s'ha disminuït tant que ara tens tres pèls i ja sembla que siguis un os, no? Doncs això és una categoria de dones que no són desitjables socialment i que sobretot no es preveu que elles puguin tenir desig i puguin gaudir de la seva vida sexual i, en canvi, que estan fetichitzades en les pàgines web pornogràfiques.
I que són llegides com una perversió entre cometes per les persones.
Exacte.
Que vulguin consumir aquest tipus de pornografia,
sí,
que els posa més tontos o més
tontes. Tant, la idea seria, com posem sobre la taula que totes les persones som dignes de sentir desig i de tenir vides sexuals plenes, i deixem, si us plau, de cosificar les persones. Exactament el mateix, doncs, amb les persones racialitzades, no? I com la sexualització, les feministes negres en parlen molt abundantment de com se les ha cosificat, se les ha sexualitzat i se les ha utilitzat com a objectes de consum en encara més mesura que les dones que no són racialitzades. Llavors, per contrarrestar tot això, per començar...
Va, sí.
De nou, tota la meva obsessió seria deixar davant del que ens han dit que ens ha d'agradar i escoltar què ens agrada de veritat, no? Per exemple, ens han dit que ens han d'agradar les cames molt depilades, però si tu tens relacions sexuals amb tots els sentits i no només amb la vista, que seria una altra recomanació que us faria, no? Ja que hi poses el cos, posa-hi tot el cos. Si tu acaricies una cama depilada, és probable que sigui rugosa, perquè els pèls comencen a sortir des del segon zero, sobretot en alguns casos, i per tant és molt probable que no sigui molt suau. En canvi, si tu acaricies una cama que no està depilada, els pèls són suaus i per mi són molt agradables al tacte, no? Per tant, aquest seria un exemple de com si tenim relacions sexuals amb tots els sentits, moltes vegades les coses que ens han dit que ens haurien d'agradar potser no són les que ens fan més agradables.
I aquesta seria la teva proposta de cent, eh?
La meva proposta de cent seria, jo sé que això és una cosa molt habitual, que hi ha molta gent que la fa, però m'agradaria fer-la no tant des de la pel·lícula eròtica tal, sinó des de realment sentir el plaer des d'altres llocs, que seria si ets una persona que hi veus, perquè evidentment les persones que no hi veuen també tenen relacions sexuals, sí, i aquest problema no el tenen, doncs si ets una persona que hi veus, tapa't els ulls. Amb una persona que hi tinguis molta confiança, sobretot, no el primer psicòpata que et trobis pel carrer, no cal, però amb una persona que hi tinguis confiança, que hi tinguis relacions satisfactòries habitualment, etc. Intenta tapar-te els ulls i veure com sents el seu cos. I d'altra banda, també buscar el mirall no com a enemic, sinó també com a possible font de plaer. És a dir, com aprendre a estimar el propi cos també ens ajuda moltes vegades a estimar altres cossos. Les coses que nosaltres, no sé, lo típic, trobes les amigues i dius, ostres, estàs guapíssima, i aquesta amiga se sent fatal, tal, i tu li veus totes les gràcies i ella només es veu els defectes. Doncs, ostres, i si ens tractem també com amigues i si ens mirem com ens podria mirar una amiga, podrem acceptar més bé el nostre cos i recordar, jo crec, el lema body neutral, que és, no hi ha cap obligació de bellesa convencional, la bellesa no és tan important, ets una persona que té milions de facetes i una de les quals és sentir plaer, llança-t'hi i agraeix el teu cos que et dona aquestes possibilitats de plaer, no el castiguis per no adaptar-se al cànon.
Molt bé, doncs aquesta és la proposta de cent amb la que acaba sempre l'Abel la seva secció. L'Abel és aquesta dona que converteix dos minuts en quatre, sense cap problema, però no passa res perquè han valgut la pena. Per tant,
és que ens agrada fer-ho més llarg a les que no som heteros.
Lesbianes peludes.
Home.
Ara em diràs que no ho has buscat mai. Vinga, va, home.
No. Però en canvi, lesbianes negres peludes i nazis, n'hi ha o no?
Hosti, això és superofensiu, però ara serien 10 minuts més d'explicar-t'ho, per tant, ja t'ho explicarà l'Adam.
És una categoria que no hi ha. Categoria... Després fem una part, David. Dos quarts i 5 minuts d'11 del matí, fem una pausa. Després us expliquem per què és important tenir una mica més de múscul tonificat, no només per perdre pes, sinó per salut en general, per tenir més mobilitat de cara a la gent gran. I serà nosaltres també el Joaquim Valls, que és coach neurocaligràfic. És a dir, que ens explica com podem canviar determinades facetes de la nostra personalitat a través de l'escriptura i altres coses de les que parlarem després. Ara tornem.
Viu un estiu rodó a Catalunya Ràdio.